Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Xecs Comerç, que vol finançar el govern municipal amb el superàvit del 2020 per reactivar l'economia de la ciutat, no convencen l'oposició. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En el ple extraordinari d'aquest matí han lamentat que la mesura prevista per implantar-se a l'octubre arriba ara massa tard. Així mateix denuncien que el govern no ha tingut voluntat d'acceptar les seves propostes. Ho destaca la número 2 d'Esquerra, Èlia Soriano Costa.
Malgrat la mà estesa del mes de març, el govern de la ciutat es nega a treballar en cap de les propostes que els hem fet arribar. I no són propostes només d'Esquerra Republicana, que és el que ens sap més greu, són propostes que hem fet amb grups de treball amb experts de la ciutat per intentar sortir d'aquesta crisi. Cap voluntat per treballar, per arribar a propostes que impulsi la ciutat. Zero capacitat de buscar acords.
Per això els republicans, així com Ciutadans, s'han abstingut. La Crida ha estat l'únic partit que hi ha votat en contra.
9 de cada 10 infermers estan estressats, segons un informe del sindicat SATSE. La dada empesa el col·lectiu a denunciar la situació que la pandèmia ha agreujat, malgrat provenir ja de les retallades de fa una dècada.
Per solucionar-la, els professionals del sector reclamen un reforç de les plantilles i una millora de les condicions laborals. Així mateix, també reivindiquen poder formar part dels òrgans de decisió sanitària.
El Suprem obliga Uralit a pagar més de 2 milions d'euros a 39 afectats per la toxicitat de l'amiant.
El tribunal accepta els recursos de litigi iniciat per 43 famílies de treballadors i veïns de la fàbrica de Cerdanyola perquè considera que l'empresa era conscient de la perillositat de la seva activitat.
En esports, l'Astralpunt Natació Sabadell s'enfronta a aquesta hora a l'OSC de Budapest.
Ho fa en quarts de finals de l'Eurocup masculina de waterpolo. A 8:45, el femení juga el derbi de Lliga a la piscina del Terrassa.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a baixar lleugerament respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat augmentarà de nord a sud fins a quedar el cel mig o molt ennuvolat en general, tret del terç sud, on estarà poc o mig ennuvolat. A més, és possible algun ruixat feble i minso a punts del quadrant nord-est i a partir del vespre al sector sud i central del litoral i del prelitoral. Per la seva banda, el vessant nord del Pirineu se n'espera amb una cota que baixarà dels 1.100 metres als 800 metres. Serà el primer sector on es començarà a notar els efectes de la baixada de la temperatura dels pròxims dies. De fet, demà baixarà moderadament i voltarà al centre del dia entre 2 i 7 graus al Pirineu i entre 7 i 12 graus a la resta del país. Al matí predominarà l'ambient assolellat, però a partir de migdia augmentarà la nuvolositat en general i la possibilitat de precipitació feble a punts del litoral i del prelitoral nord i central, així com del Pirineu amb una cota al voltant de 800 metres. Divendres serà quan la pertorbació afectarà directament a Catalunya i s'espera precipitació a bona part a partir de migdia. Feble en general, tret del Pirineu, però amb una cota que baixarà dels 800 metres als 600 metres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 1,5 km a Barberà en sentit sud i 2 km en sentit nord. A la P7 també hi ha cues en el mateix municipi a Barberà, 2 km en sentit sud en aquest cas. Ja a Barcelona, trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana en els dos sentits. L'oposició ha criticat els xecs comerç que el govern municipal vol impulsar amb el romanent del pressupost de l'any passat. El ple municipal celebrat aquest matí han dit que aquestes ajudes arriben massa tard per poder donar un cop de mà als comerços i restaurants de la ciutat. Així ho han apuntat Esquerra, Ciutadans i la Crida. Els dos primers s'han abstingut, mentre que la Crida ha votat en contra de les intencions del govern de coalició sobre com invertir els 11,8 milions d'euros que queden disponibles del superàvit del 2020. De totes maneres, Junts hi ha votat a favor, de manera que els projectes del govern han vist llum verda.
Però, com dèiem, sobretot amb crítiques, l'oposició rebutja que totes les accions que es volen posar en marxa amb el romanent es consideren un pla de xoc contra la Covid, ja que arribaran un any després. Així ho ha subratllat Èlia Soriano Costa, portaveu adjunta dels republicans.
Potser buscaven que no donéssim suport a una mesura que nosaltres vam proposar el 14 d'octubre i que no ha arribat al ple fins al 17 de març i que no s'executarà fins a la tardor. El xec de 20 euros que es dedica al comerç de la ciutat és una mesura que arriba en retard. no respecta la nostra proposta del mes d'octubre, sinó l'aplicació que es va fer a Sant Cugat o a Reus a la tardor o la que es va fer a Sant Quirze a l'estiu del 2020. Però aquí el que sembla és que no és necessari ajudar el comerç de la ciutat o si és necessari quedar en segon terme, perquè el que és important és fer focs d'artifici.
La Crida s'ha manifestat en el mateix sentit, però alhora critica que es vulguin destinar 1,5 milions d'euros pel servei de neteja que presta Esmatza. La regidora Anna Lara ha explicat el perquè.
Sabem que a curt o llarg termini veurem la relació de si realment eren coses que entraven dins o no del contracte, doncs ho podríem viure amb molta tranquil·litat, però la cosa és que no ho és. Estem parlant d'un contracte que tenim pendents les liquidacions de 2017, de 2018, de 2019 i ara de 2020. Seguim ampliant pagaments addicionals perquè teòricament s'estan fent serveis addicionals al contracte, però no estem fiscalitzant que els serveis que s'havien de fer siguin fets.
I Ciutadans també ha afegit que si ara s'intervenen prop de 12 milions del superàvit, només quedaran disponibles 1,5 milions. Una quantitat massa justa si hi ha alguna sorpresa aquest any, segons el regidor José Luis Fernández.
Está muy bien que no tengamos las limitaciones de la ley Montoro o la ley Montero. Pero hay una cosa que es muy fácil de entender. Si no hay dinero, no lo vamos a poder gastar. Y ahora mismo ustedes hacen una modificación presupuestaria que sobre el dinero que tienen, dejan para todo el año disponible 1.678.000 euros, que eso es una cantidad que no es ni el 1% del presupuesto municipal.
A l'altra banda de la balança, Podem i Junts han defensat la seva proposta municipal. Cada portaveu ha subratllat les seves aportacions, Marta Morell i Lourdes Ciuró.
Les suplementacions de crèdit ens permetran adreçar també 25.000 euros al programa de commemoració dels 25 anys dels vincles de solidaritat i cooperació entre Sabadell i Sarajevo i més de 50.000 euros a polítiques de benestar animal. Vull remarcar que els romanents ens permetran seguir fent una ciutat més animalista.
Abans de cap a un nou model econòmic, que suposarà, sens dubte, el hub de l'esport en matèria de recerca i innovació al voltant del món de l'esport. Això va al voltant de la nova economia, perfectament alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, aquí hi estem contents que hi hagi una dotació. A més, es preveuen accions perquè, si resultem nominats, esdevinguem una gran capital de la cultura catalana. O també impulsar la nostra ciutat com una capital de fires i de congressos.
Les principals partides del romanent aniran a emergències socials, 1,3 milions d'euros, ajudes per comprar llibres escolars, neteja viària i millora de l'espai públic i subvencions per a entitats.
Abans de debatre el futur dels prop de 12 milions que queden disponibles del superàvit, s'ha passat compte a l'execució del pressupost de l'any passat.
Tots els grups han coincidit en lamentar que hi ha moltes inversions que es queden al calaix, més d'un 70%, un problema que s'arrossega des de fa anys i que l'oposició utilitza per criticar el govern de torn. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha justificat que, en el cas del 2020, la pandèmia va aturar molts processos administratius, responent al líder republicà Gabriel Fernández.
Com poden dir que anem baixos d'execució? No diré una altra cosa, però vull recordar-los, perquè sembla que se'ns ha oblidat a tots, estem en un any de pandèmia, on hem estat la tira de mesos paralitzats. Però deixin fer una comparació igualment amb any de pandèmia. 2018 van executar 209 milions d'euros, un 27%. 2020, any de pandèmia, 221 milions d'execució, un 26%, senyor Fernández. Un 1% de diferència amb un any de no pandèmia i permeti'm que li digui, 2018 portaven 3 anys al govern.
En canvi, els altres grups han recordat que des de l'octubre els municipis ja no estan lligats a la llei d'estabilitat pressupostària coneguda com la llei Montoro.
Campanya en defensa de les forces d'ordre públic del Partit Popular. El seu president a Sabadell, Esteban Gessa, ha explicat avui que estan recollint signatures per expressar-los el seu suport.
Gessa ha defensat l'estat de dret i ha dit que troba a faltar alguns partits que no condemnen al menyspreu a les forces de seguretat.
Estamos echando de menos esos partidos que no, no solo no condenan estos actos y que nos tienen a todos los vecinos de Sabadell y a todos los vecinos del resto de Cataluña hasta las mismas narices, sino que además alientan a todas estas hordas de indeseables a que sigan campando a sus anchas por las calles de Cataluña.
Gessa demana a l'alcaldessa Marta Farrés que doti de més policies la ciutat. La iniciativa sorgeix arran de les propostes de protestes contra l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Els professionals de la infermeria denuncien estar en una situació insostenible. La pressió derivada de l'esclat de la pandèmia s'assuma a les mancances que ja arrossegaven des de les retallades del 2010. Segons una enquesta realitzada pel sindicat SATSE, entre 12.000 professionals del sector, 9 de cada 10 infermers se senten estressats i 7 de cada 10 pateixen l'anomenada síndrome del treballador cremat, que comporta fatiga i una sobrecàrrega física i mental.
El delegat del sindicat SATSE a Catalunya, David Oliver, assegura que la pandèmia ha posat al descobert unes mancances que s'arrossegaven des de ja fa una dècada. Són declaracions al cafè.
Han sobresortit totes les mancances que tenia el sistema sanitari. Nosaltres érem el pilar, i som el pilar de la sanitat, l'infermeria, que estem 24 hores, 365 dies a l'any, doncs, atenent a les persones, cuidant a la comunitat. I això el que ha fet, doncs, és que aquesta pandèmia que ens ha agafat a tots, doncs, amb el pas canviat, era un sistema, al principi ens faltaven EPIs, molts companys nostres també doncs, van agafar la Covid, van estar, per tant, malalts. Nosaltres vam haver de substituir doncs, els que es posaven malalts, els que estaven en quarantena, i tot això el que ha fet és tensionar molt el sistema sanitari.
Un extrem que també ha confirmat Albert Granero, infermer del Taulí.
El darrer any ha sigut molt dur, i com et deia abans, partint d'una situació basal en la qual ja hi havia un cert malestar, insatisfacció per part dels professionals vinculat a una precarització de les condicions laborals amb el context de la crisi. Amb tot aquest any, a més, vinculat a la Covid, les infermeres han estat en primera línia. Han viscut situacions de patiment, d'angoixa de pacients, han vist morir pacients sols.
La solució a aquesta situació límit passa, segons Oliver i Granero, per un reforç de les plantilles que ajudi a reduir la sobrecàrrega de treball que pateixen els infermers. Així mateix, també caldria millorar les condicions laborals d'aquest col·lectiu, ja que molts treballadors tenen contractes precaris i amb jornades parcials. Per últim, des de SATSE reclamen poder estar presents en els òrgans de decisió.
La incidència de la pandèmia a les escoles i instituts de Sabadell ha tornat a créixer respecte a fa una setmana. Actualment hi ha 25 grups confinats, 628 persones en quarantena i 41 positius en els últims 10 dies. Puja el nombre de classes en aïllament per un positiu de Covid.
Aquest dimecres en són 25, 11 grups escolars més que la setmana passada.
També creixen les persones en quarantena.
La xifra s'enfila avui fins a les 628. Són 340 persones més que fa tot just 7 dies.
Tot plegat és conseqüència de l'increment dels casos positius en els últims 10 dies.
Que pugen als 41, una desena més que la setmana passada.
El centre Ramar 2 és el que acumula una major afectació a dia d'avui.
I ho fa amb 3 grups tancats, 78 persones confinades i 4 positius en els últims 10 dies. Situació similar a l'escola Miquel Carreras de Can Uriac, on hi ha 3 grups aïllats, 68 persones en quarantena i 6 positius detectats en els darrers 10 dies.
La major incidència del virus als centres educatius coincideix amb un nou empitjorament aquest dimecres dels indicadors de la pandèmia. La velocitat de contagi i el risc de rebrot han tornat a pujar a Sabadell.
Segons les dades del Departament de Salut, la velocitat de contagi ha escalat fins a l'1,17, mentre que el risc de rebrot ha passat dels 204 punts d'ahir als 221. També ha crescut la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 187 casos per cada 100.000 habitants.
D'altra banda, en les últimes 24 hores, Sabadell ha sumat 66 positius més.
Calibren la xifra total de casos des del mes de març passat fins als 15.874. En canvi, respecte d'ahir, no hi ha hagut cap mort i es mantenen les 520 defuncions des de l'inici de la pandèmia.
I continua pujant el volum de persones vacunades.
A la ciutat ja han completat el procés d'immunització 6.658 persones. Són 23 més que ahir. De la mateixa manera, 18.167 sabadellencs ja han rebut la primera dosi del vaccí. Són 22 més que aquest dimarts.
La Fundació Estampa impulsa un taller telemàtic adreçat a pacients de càncer del Taulí sota el nom de Ponte Guapa, te sentiràs mejor. La iniciativa posa en contacte els pacients amb professionals de l'àmbit de l'estètica per millorar la seva imatge mentre estan en tractament de quimioteràpia. N'ha parlat al cafè Elsa Dalmau, oncòloga i coordinadora de tallers del Taulí.
L'autoestima sempre és important, sobretot per superar tot el que implica els tractaments i poder tirar endavant i superar tot el que implica, no, tota l'agressivitat dels diferents tractaments que es posen, evidentment.
El taller dura una hora i està obert tant a dones com a homes.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
La plaça Lisboa s'obrirà al veïnat els pròxims dies després d'un any de retard. L'alcaldessa Marta Ferrés, acompanyada dels tinents d'alcaldessa, ha visitat les obres del barri de Can Llong per presentar la finalització dels treballs. Aquesta era una obra que va licitar-se en el mandat anterior i que s'ha vist afectada per la pandèmia de la Covid-19. Marta Ferrés.
Can Llong segueix endavant, no? Ara amb la plaça Lisboa, si ens anem només uns metres més cap allà, veiem com s'està construint ja l'ambulatori, un ambulatori llargament reivindicat i que també han començat ja les obres, i si baixem una mica més, doncs l'escola Virolet, que també doncs, ja s'ha començat a construir. Per tant, jo crec que una temporada amb molt bones notícies pel barri.
Ara només queda pendent el vistiplau dels tècnics municipals abans que l'espai sigui una realitat.
El cost de la plaça ha estat de 1,2 milions d'euros i les obres van començar el juliol del 2019. El projecte va iniciar-se amb l'anterior regidor d'Urbanisme, el republicà Xavi Guerrero, però la pandèmia ha estirat molt els terminis d'execució i després d'instal·lar-hi una jardineria a principis d'aquest 2021, ara ja està enllestida. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa i regidora del districte 4, apunta que servirà per unir els barris de Castellarnau i Can Llong.
Pensem que serà un espai que els veïns i les veïnes utilitzaran molt. És un espai de trobada. També hem facilitat aquí un espai perquè quan es facin de nou, esperem aviat, les pròximes festes majors, en aquest cas de Can Llong, tant les dues entitats que vulguin fer activitats i les altres, les AMPAs o qualsevol altra entitat del barri, doncs puguin venir. Aquí crec que podem fer moltes coses a l'aire lliure, que realment sigui doncs, un punt de trobada també, no? Per seguir fent barri, perquè és evident que també ho dèiem abans amb les associacions de veïns, hem de fer barri als nostres barris.
La nova plaça Lisboa compta amb vegetació, passarel·les per als vianants i un talús per recollir l'aigua de la pluja per damunt de les vies de l'R4, tot en un espai en què s'hi ha dibuixat la futura estació de Can Llong projectada dins del pla de Rodalies.
Us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem obligarà a pagar 2,3 milions d'euros a 39 famílies de treballadors i veïns de l'empresa Uralita de Cerdanyola. El ple de la Sala Civil ha resolt els recursos interposats pel litigi iniciat per afectats per l'activitat d'aquesta empresa de fabricació d'elements de construcció amb amiant, un material tòxic i prohibit des del 2002.
L'empresa cerdanyolenca va desenvolupar l'activitat des del 1907 fins al 1997. Els demandants al·legaven malalties derivades de la inhalació de fibres d'amiant i que arribaven per dues vies. La primera, per les restes que quedaven a la roba del treballador en arribar a casa, i la segona, per les persones que vivien als voltants de la fàbrica. Segons la sentència, Uralita S.A. tenia constància dels riscos que l'amiant generava, així com de la perillositat que l'activitat industrial que desenvolupava.
La Crida denuncia les dificultats per desplaçar-se per la xarxa d'autobusos realitzant un itinerari en transport públic per Sabadell.
El primer viatge s'ha realitzat des de la Via Alexandra cap a l'Hospital del Taulí en un total de 49 minuts, d'allà cap al complex de la gent gran del Parc Central, amb una durada de 54 minuts. Diuen que aquests itineraris són una bona representació dels moviments que han de realitzar les persones que més necessiten el transport urbà. Pau Avellaneda, expert en mobilitat sostenible, analitza els itineraris.
Jo crec que aquest és el tema, no? O sigui, al final el que passa és que trajectes relativament curts se'n fan molt llargs perquè la major part de línies el que fan és anar fent zigues-agues per anar arrossegant, no? Per anar passant per tots els barris, perquè tots els barris estiguin servits, al final això allarga eternament els trajectes que es puguin fer. De fet, el que hauríem de tenir molt probablement són unes línies troncals fortes, no? Probablement serien quatre, no? De nord a sud i d'est a oest, amb algunes variants, diguem-ne, que connectessin molt ràpidament tots els grans punts de la ciutat.
Des de la Crida informen que s'ha de disposar d'un espai públic de qualitat millorant l'accessibilitat i definint les zones de pacificació del trànsit a tots els barris.
Un sabadellenc aconsegueix cancel·lar un deute de més de 340.000 euros aplicant la llei de la segona oportunitat.
L'home està separat, a l'atur i té una filla a càrrec seu. El jutjat de primera instància número 7 de la ciutat ha dictat el benefici d'exoneració del passiu insatisfet, tramitat pels advocats del despatx Repara tu deuda. La directora del seu departament jurídic, Ana Isabel García, diu que cal plantejar-se el deute global.
El principal problema que tenen les persones que es troben en aquesta situació és que no es plantegen la deute que tenen a nivell global, perquè hi ha molta gent que va pagar, no? Primer paga amb un creditor, després paga un altre, i aquesta visió pot ser que sigui, que sigui un error, no? Que realment s'ha de veure la totalitat de la deuda que tens, si realment amb els teus ingressos ho pots pagar.
Des de l'any 2015 està vigent la llei de la segona oportunitat a l'Estat, però fins ara no s'ha contemplat aplicar-la tant al deute públic com al privat. Fins al moment, el despatx ha aconseguit que a 10 sabadellencs se'ls cancel·li un total de 900.000 euros en deute.
La Viquipèdia arriba als 20 anys amb reptes pendents, com per exemple la presència de les dones.
Després de la seva fundació, ara fa dues dècades, els viquipedistes segueixen completant la major enciclopèdia en llengua catalana, però tot i això, només el 18% de les biografies, per exemple, són de dones. Alistair Spering és viquipedista.
Estem intentant feminitzar la Viquipèdia, no només en contingut, perquè també és veritat que tenim un biaix de gènere que cobrim més els homes que les dones, sinó també les persones que hi contribueixen. Com fer-ho? Això és més complicat, perquè s'han fet molts estudis sobre com feminitzar la Viquipèdia i han arribat a diferents conclusions. Però estem fent molts esforços per això, per intentar atreure més dones viquipedistes i que se sentin còmodes contribuint al projecte, on evidentment la seva contribució serà molt preuada.
L'edició catalana d'aquesta enciclopèdia en línia és una de les més riques, amb més de 39.115 articles.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 20 i 21 de març. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com. A ben segur amb totes les mesures de prevenció.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Anem més enllà de Sabadell i de la comarca i comencem parlant de justícia, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia contra l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els membres sobiranistes de la Mesa, Josep Costa, Eusebi Campadrós i Adriana Delgado, per haver permès el debat de dues resolucions sobre l'autodeterminació i la monarquia.
La Fiscalia els acusa de desobediència per haver admès a tràmit i permès que es debatés al ple del text de dues resolucions, una del 12 de novembre de 2019 i l'altra el 26 de novembre del mateix any. Tot plegat, malgrat els advertiments dels lletrats de la cambra, perquè això podria vulnerar la prohibició del Tribunal Constitucional.
L'extresorer del PP, Luis Bárcenas, torna a anomenar Mariano Rajoy com l'encarregat d'instigar una trama per robar-li documentació sensible sobre la Caixa B del partit.
També ha afirmat que té a la seva disposició diferents gravacions d'àudio sobre els comptes en negre, així com que es posa a disposició del Congrés dels Diputats una vegada s'obri el judici oral. Diu que el primer és interessat aclarir si la culpa del Ministeri de l'Interior del PP va ordenar el robatori de la seva documentació i el segrest de la seva família.
I la Unió Europea està treballant en el certificat verd digital, el passaport sanitari que permetrà viatjar tant als vacunats com aquells que hagin passat el virus o siguin negatius.
Amb aquestes tres vies de seguretat, que es detectarà mitjançant un codi QR, s'asseguraran que els no vacunats tinguin la mateixa llibertat de moviments que els que sí que ho estan. El passaport, però, tindrà una inversió de 58 milions d'euros pel desenvolupament del software i no estarà llest abans de juny.
Moment pels esports. L'Astralpool Natació Sabadell disputa des de 6:45 l'anada dels quarts de final de l'Eurocup masculina de waterpolo a la piscina de l'OSC Budapest. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Quin és el resultat ara mateix?
Doncs ara mateix queden 5 minuts i 40 segons per arribar al final del partit. Perd l'Astralpool Natació Sabadell per 4 gols de diferència, 12-8. Ha sortit molt bé en el partit l'equip de Quim Colet amb un parcial de 2-4, però a partir del segon quart els magiars s'han imposat clarament amb un parcial de 7-0, per manant el marcador fins al 9-4. Ha retallat diferències novament l'Astralpool, ha trencat una sequera de 12 minuts sense marcar fins al 10-8, però ara en aquest últim quart s'ha tornat a estirar el conjunt magiar, que recordem guanya 12-8 a poc més de 5 minuts pel final del partit. Recordem que aquest és el partit d'anada de quarts de final de l'Eurocup. La tornada es disputa d'aquí tot just una setmana a Can Llong.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
L'Astralpool femení, per la seva part, també juga aquest vespre, però ho fa a la Divisió d'Honor. Després de l'eliminació a l'Eurolliga a mans de l'Olympiacos, les de David Palma tornen a la Lliga amb el derbi a la piscina del Terrassa. Ara mateix, les sabadellenques són segones a 2 punts del Mataró i amb 4 de marge respecte a les agarenques. El partit comença a 9:15.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El centre d'esport Sabadell, Ever Pena, es postula com a titular davant l'Sporting de Gijón per cobrir les absències de Juan Hernández i Álvaro Vázquez. El futbolista gallec s'ha guanyat a pols més protagonisme en els plans d'Antonio Hidalgo gràcies a les últimes actuacions.
I sense anar més lluny, a Castàlia va revolucionar el partit amb la seva entrada a la segona meitat. Ell mateix va provocar i va transformar el penal que situava l'1-1 momentàniament en el marcador. El del Ferrol ha disputat 21 partits fins al moment, però els 14 dels quals han estat com a suplent i no forma part de l'11, precisament des del partit de la primera volta contra el Castellón. Ever ha reconegut en roda de premsa que li agradaria jugar més, però posa per davant els interessos del club.
Hombre, al final todos los jugadores somos egoístas, ¿no? Está claro, quiero jugar todos los partidos titular y todos los minutos, pero al final las plantillas son largas, hay muchos jugadores y hay minutos y tiempo para todo, así que asumir cada uno el rol que le toque en el momento y ya está, intentar ayudar, que al final lo más importante es el club, que el Sabadell quede en esta categoría y eso está por encima de todo.
La plantilla ha completat avui el tercer entrenament de la setmana a la nova Creu Alta per seguir preparant aquest Sabadell Sporting de dissabte a les 4 de la tarda, des de mitja hora abans, al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell.
I encara no punt més relacionat amb el centre d'esports, perquè just a 2:15, quan acabi aquest Notícies Vespre, juga el femení a Cornellà. Les de Raül Raposo recuperen el partit ajornat a l'octubre per un cas positiu. Les del Baix Llobregat sumen de moment plena de victòries a preferent, totes tres a domicili, però les arlequinades també arriben en ratxa després de dues golejades seguides, l'última diumenge a Olimpia per 4-0 contra el Llerona.
Notícies Vespre. El que passa quan passa.
En vòlei, l'equip masculí del Club Natació Sabadell és a un pas de guanyar la Lliga, gràcies a la victòria per 1-3 a la pista del Roqueta, segon classificat. A només dues jornades per acabar la fase regular a Primera Nacional, els de Jordi Fernández tenen prou amb un altre triomf per ser campions.
I tot fa indicar que podria arribar aquest dissabte a les Naus contra l'Encamp, rival de la part baixa de la classificació. Tot i tenir la Lliga a tocar, Jani Hernández, receptor cubà del club, assegura que afronten tots els partits amb la mateixa intensitat.
No bajamos el nivel de partido con ningún equipo. Nosotros jugamos con la misma tensión y con el mismo hincapié con cada equipo. Nosotros no queremos sentirnos menos fuerte, más fuerte un partido, otro partido. No, nosotros queremos sentir el mismo equipo en cada partido.
Per la seva part, el femení va patir una ensopegada inesperada per un 3-0 a la pista del Sant Just i el Sant Cugat l'ha enxampat al capdavant de la classificació de primera. Tot i això, les de Hugo Gotuzzo encara depenen d'elles mateixes per acabar primeres. El tècnic apela a la veterania de l'equip per derrotar d'entrada el Sóller.
És un equip molt jove, amb moltíssim talent, on quizás la experiència és important i és el que nosaltres supimos poner en el final del partit per poder ganar aquest tiebreak. Espero que ellas vengan otra vez con muy buena técnica, porque es un equipo jovencito que trabaja muy bien, muchas veces por semana, todos los días están entrenando.
Dissabte, doble ració de vòlei a les Naus. Obrirà el foc el femení del club a les 4 contra el Sóller mallorquí i tot seguit a les 6 el masculí buscarà segellar la primera posició del grup derrotant l'Encamp andorrà.
Triple derrota del Natació Sabadell de tenis taula a la primera concentració de la divisió d'honor a Olot. Per protocol antiajornaments de la federació, el club va haver de jugar a la Garrotxa amb un Ferran Brugada com a únic palista del primer equip. La resta de la convocatòria la completaven Joan Barberà, que feia 16 anys que no competia en aquesta categoria, i els seus fills d'11 i 9 anys. Ho explica el mateix Barberà.
Estem parlant de divisió d'honor, on hi ha jugadors professionals o semiprofessionals, i entrenar no entreno gaire. Bueno, més que res, hem anat a jugar, a banda de Ferran Brugada, els meus dos fills, que un és Benjamí de primer any i l'altre és la vida de primer any, i jo, perquè nosaltres, per diferents motius, no podem anar gaire al club aquesta temporada i, per tant, no hem hagut ni de passar cap tipus de quarantena ni res després d'un parell de positius, no?
El resultat va ser de derrota 0-6 contra l'Olot i 2-4 davant el Calella i el Girbau Vic. I en handbol, derrota de l'Oar femení en el derbi de la divisió d'Honor Plata.
El Sant Quirze, líder de la Lliga, va passar per sobre de les de Carol Carmona i va acabar guanyant per 20-35. Les gracienques segueixen desenes i no s'han escurçat la distància amb el descens, que segueix estant a 5 punts per sota, quan només manquen 4 jornades. Ara tindran una setmana de marge per preparar la visita en posta.
Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 17 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.